Estimat públic, benvinguts al teatre. Aixequem el taló del programa de la Quarta Paret, el programa que parla de teatre a Ràdio Sarrià. Presentem amb molta il·lusió aquest primer programa, en Joan Puigmal,
la Tati López
i la Dolors Bertrina.
Comencem! L'acció de la preciosa obra de teatre al Teatre Ambulant Chopalovich, de Lyubomir Zimovich, es situa a la Sèrbia dels anys 40 durant l'ocupació nazi. Explica la història d'un grup de teatre que continua, malgrat tot, representant obres de teatre. A l'escena 4, en Basi, l'entusiasta director de la companyia, parla amb la Sophie, actriu de la companyia. Està contenta de tenir almenys aquest escenari. No es necessiten gaires trastos per fer teatre.
D'allò en dius escenari? Tres fustes sobre dues caixes?
Et sembla poc.
Tu amb un bucoi en faries prou.
No saps prou bé tot el que pot cabre en un bucoi. S'hi pot representar tot el somni d'una nit d'estiu en una bota. Ara, a l'estudi de Ràdio Sarrià, serà, a l'igual que el bucoi d'en Basi, el nostre escenari teatral. Comencem! Com serà el nostre programa? Tot i que l'estructura pot anar canviant, iniciarem les primeres emissions d'aquest programa amb aquestes seccions.
Nomenclatura teatral. Explicarem i parlarem de paraules relacionades amb el teatre. Prosceni.
Pinta.
Cametes.
Acotació.
Bambolina.
Bambolino.
Càmera negra a la italiana.
Càmera negra a Alemanya.
Taló de boca.
Molta merda.
Quarta paret.
La quarta paret? Sí, és el nom del nostre programa, Joan. Crec que avui hauríem de començar aquest primer programa explicant què és la quarta paret.
Fet.
El tema del mes. En cada programa desenvoluparem un tema concret relacionat amb el teatre. Aquesta secció inclourà a vegades entrevistes. Parlem de... els pastorets, la lectura dramatitzada, el microteatre, el teatre amateur a les comarques gironines, la formació teatral i moltes coses més. I avui parlem de pastorets.
La recomanació del mes. Comentarem obres de teatre, professional o amateur, del repertori teatral català actual. Preferiblement seran obres que estiguin, en aquests moments, de gira a les comarques gironines. Nomenclatura teatral. Avui toca parlar de la quarta paret. Què és la quarta paret? La quarta paret a les arts escèniques és la separació imaginària que separa els espectadors de l'escenari. Es creu que el terme es va originar al segle XIX a partir de l'aparició del realisme teatral. El motiu del nom és el fet que aleshores els escenaris eren sempre rectangulars i només una de les cares de la caixa d'escenari donava al públic, que hi veia com si fos a través d'una finestra. En aquella època se suposava que els intèrprets actuaven com si realment existís una paret entre elles i el públic, de manera que no podien comunicar-se directament amb el públic. En altres èpoques, abans i després, en canvi els intèrprets poden interaccionar amb el públic parlant-li directament, mirant-lo o travessant físicament aquesta paret imaginària. Aquest concepte ha estat adaptat també a moltes altres manifestacions artístiques, com el cinema, la televisió o la literatura.
Oh, ràbia! Tots se n'hi van! Més la meva astúcia és molt més forta! I abans no passin la porta del temple, a les meues mans cauran!
Detura't, humana el cel. No intentis res, que és en va. Doncs que de Déu és voler que aquesta donzella pia, mare del Redemptor sia, res contra ella has de poder.
Jo vull lluitar fins a la fi.
Serà vana cada escomesa, perquè m'hi trobaràs sempre a mi.
Però què és tot això? Es pot saber d'on han sortit aquests dos? Fora d'aquí!
Els abismes infernals, què redimonis passa? Ens han dit que aquí feien pastorets. I sàpigues, escòria humana, que nosaltres mai podem faltar en uns pastorets.
Cap cigranys, que som al mes de febrer, que ja no es fan pastorets al febrer. Au, va, fora, fora!
Perdó, els nostres oients hauran de perdonar aquesta inesperada interrupció. Són coses del directe. Bé, reprenem el fil del nostre programa. Per on t'anaven?
Estaves explicant lo de la quarta paret.
Ah, sí, la quarta paret. Doncs ara parlarem del que significa trencar la quarta paret. El trencament de la quarta paret es dona en teatre quan un actor interacciona amb el públic, interpel·lar-ho directament o fins i tot mantenint un diàleg. En certes ocasions l'actor pot, fins i tot, baixar a platea per fer aquest contacte encara més pròxim. Casualment, aquesta temporada, en el Club de Lectura Llegir el Teatre de la Biblioteca Mila Xargay de Sarrià, hem llegit dues obres teatrals en les que al final es trenca la quarta paret. Mort accidental d'un anarquista, que és l'obra més representada d'Aria Fo, i La tempesta de William Shakespeare. En el cas de la mort accidental d'un anarquista, Daria Fo va escriure dues versions de l'obra. I en una de les versions planteja dos possibles finals i juga amb el trencament de la quarta paret. Aquests dos finals són presentats directament al públic, traspassant la quarta paret, pel protagonista principal, el boig. I l'obra finalitza després de representar aquestes dos finals, amb un fosc a l'escenari i sentint-se una explosió. Després d'aquesta explosió, el boig trenca de nou la quarta paret amb aquesta última rèplica dirigida al públic. El boig està il·luminat en primer terme, s'assenya. Déu meu! Ja ho saben! Si ho consigui, hauran de decidir. Bona nit! Així doncs, el boig interpel·la el públic perquè decideixi quin ha de ser el final. En el cas de La tempesta de William Shakespeare, a l'escena final segueix un epíleg en el que intervé només el personatge d'en Próspero o l'actor que fa de Próspero. Aquest interpel·la també el públic, trencant la quarta paret, perquè sigui el públic qui decideixi si queda confinat a l'illa o el deixen marxar. Escoltem un fragment d'aquest epíleg corresponent a la representació de La tempesta dirigida per en Lluís Pasqual, interpretada per una companyia argentina a Buenos Aires.
Toda mi magia ha terminado. Solo me quedan mis propias fuerzas, que son muy débiles. Ahora ustedes pueden confinarme en esta isla o dejarme partir. Yo he recobrado lo que era mío. He perdonado al traidor. No me condenen a quedarme en esta isla desierta. Líbrenme de mis prisiones, si no más. Mi final será la desesperación.
Tema del mes. Sabeu que amb el tancament del Teatre del Centre, en les últimes festes nadalenques, no s'ha pogut representar els Pastorets de Sarrià de Ter. Per això, i com un reconeixement a tot el col·lectiu de persones il·lusionades que any darrere any han aixecat la representació dels Pastorets, i com un agraïment al públic que hi ha assistit a les representacions, aquest primer programa i el proper del mes de març el dediquem als Pastorets. Us passarem una entrevista que varen realitzar a finals de gener a dos directors de Pastorets. El ja conegut Jordi Pla, que ha dirigit en 6 ocasions els Pastorets de Sarrià, i en Joan Solana, director dels Pastorets de Banyoles. Parlaran, en la primera part de l'entrevista, que escoltarem avui, d'aspectes més generals de fenomen teatral, tradicional i cultural dels Pastorets. A la segona part de l'entrevista, que us passem en el programa del mes de març, ens parlaran més concretament dels Pastorets de Sarrià i els Pastorets de Banyoles. En aquest primer programa de la quarta paret, a Ràdio Sarrià, tenim el gust de poder fer una entrevista parlant de Pastorets
amb en Joan Solana i en Jordi Pla, a qui agraïm la seva presència, per parlar-nos dels pastorets en general i dels pastorets, en el cas particular, en Joan Solana ens parlarà dels pastorets de Banyoles i en Jordi Pla dels pastorets de Sarrià de Ter. Us presento primer en Joan Solana. En Joan Solana ha dirigit els pastorets de Banyoles en les seues dues etapes, abans en el Cercle de Catòlics, des de 1995 en el Teatre Municipal. És un actor cultural des de fa molt de temps vinculat a la vida cultural de Banyoles i dinamitzador del Teatre Banyoles. Quan ocupava l'alcaldia de Banyoles del 1991 al 1999, va impulsar la creació de l'aula de teatre i també recolzar la creació del Cor de Teatre de Banyoles. El 2001 va guanyar el Premi Josep Ametller de Teatre, el 2003 el Premi Octubre de Teatre. Va ser membre de Platagan Drama, plataforma de dramaturgs i les comarques gironines, des del 2009 al 2016. A més dels pastorets, ha dirigit diferents obres teatrals i és autor de diversos textos teatrals. En Jordi Pla, que ja és conegut majoritàriament a Sarrià, naturalment, doncs en Jordi Pla, els pastorets és una de les seves passions i ha participat des de molts anys en els pastorets de Sarrià com a actor, interpretant diferents papers, des de Sant Josep, a Lucifer, l'Arcàngel Sant Miquel, Lluquet, Jeremies. Ha dirigit els pastorets de Sarrià en 6 ocasions, amb un estil de direcció propi i original, reinterpretant part del text original dels pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús, de Josep Maria Falqui Torres, buscant any darrere d'any que l'espectador estigui pendent de quines modificacions i novetats s'han anat introduint. Ha format part del grup de teatre amateur Les Fosques de Sarrià de Ter i és el secretari de la Junta del Teatre del Centre de Sarrià de Ter. Volem parlar primer dels pastorets d'una forma més genèrica, perquè els pastorets és una de les tradicions nadalenques més arrelades al nostre país i mou anualment milers d'espectadors en centenars de representacions a pobles i ciutats de Catalunya. Quan van decidir que la Quarta Paret encetaria la seva trajectòria a Ràdio Sarrià amb un primer programa dedicat als pastorets, no havíem definit del tot de quins temes ens podien centrar en l'espai de temps disponible. Realment és que es pot parlar del fenomen teatral dels pastorets des de múltiples facetes i donaria per parlar durant molts de programes. Per tant, necessàriament haurem d'acotar-ho. Com a curiositat, pels nostres oients, expliquem que existeix una coordinadora de pastorets de Catalunya, fundada el 2006. Aquesta entitat organitza inclús congressos de pastorets i ja n'han fet 4 edicions d'aquest tipus de congrés. Aquesta coordinadora, com a curiositat, ha fet una recerca i recull de textos o versions dels pastorets i la llista que es pot consultar a la seva pàgina web és de 130 textos. En el llistat hi figura, naturalment, els pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús de Josep Maria Falqui Torres, que és la versió que majoritàriament s'ha representat a Sarrià de Ter, i també hi figura els pastorets de Banyoles de Josep Navarro Santa Eulàlia, Joan Solana i Xavier Xargay, de l'any 1988. Doncs bé, amb l'idea de parlar primer dels pastorets com a fenomen teatral, tradicional i cultural, voldria desenvolupar amb els entrevistats precisament aquestes idees que apareixen als paràgrafs de la pàgina web de la coordinadora de pastorets. De l'apartat, que són els pastorets, ens diuen: els pastorets són una eina de relació i cohesió social, els pastorets són una escola de teatre, els pastorets són un espectacle no professional treballat en rigor. El primer punt seria: els pastorets són una eina de relació social i cultural i de cohesió. Jordi, tu que has viscut durant molts anys els pastorets de Sarrià, com a actor i com a director, quines sensacions t'ha despertat l'ambient de comunitat que s'ha generat any darrere any a l'entorn del col·lectiu que ha format part d'aquest projecte comú del poble de Sarrià?
Bona tarda, Joan. Aviam, la cohesió grupal que pot haver-hi en un grup com és el grup de teatre és molt interessant perquè el teatre que fem aquí a Sarrià, màxim serem 30-40 persones, que abarca totes les edats, des dels més petitons fins a jubilats. Clar, dir que hi hagi una comunitat o que hi hagi una cohesió grupal és complexa, perquè és difícil. Jo solo treballar, o sempre he treballat, amb col·lectius. Avui s'assaja pues, l'infern, el pròxim assaig hi haurà els pastors, i fins que no hi hagi al final del desembre, que potser comencen a juntar-se tots els actors i actrius, és difícil que hi hagi una connexió entre ells, perquè a mi no m'agrada fer venir tothom a assajar si no els hi toca assajar, no? Perquè sé que, bueno, es fan en horaris a vegades fora de lo normal, amb mainada que potser els deixa sense sopar. Per tant, el que diu la xarxa de que fomenta la cohesió grupal, ostres, la idea hi és, la idea, no, de seguir aquests arrelaments, aquesta tradició catalana, anar al teatre i tenir un petit, una petita reunió, una petita conversa, sí que hi és, però entre actors no ho acabo de veure. És el tema de les relacions entre actors i actrius. Considero que, aviam, la gent no va fer els Pastorets per fer amics. Venen els Pastorets, o ells se presenten voluntaris per fer els Pastorets. Sempre cal parlar d'uns Pastorets de poble, venen o per tradició familiar, perquè han mamat de petit els Pastorets i saben el que és aixecar-se un Sant Esteve a les 4 de la tarda sense poder fer sobretaula, perquè amb fulanito o amb menganito s'ha d'anar al teatre a maquillar-se. I l'altra és perquè la gent vol mantenir en vida el que és una tradició catalana, que cada vegada, sense voler, l'estem deixant enrere, i cada vegada costa més veure la gent, doncs, en alguna activitat, per exemple, veure algú vestit de català, no? amb la seva barretina, amb la seva faixa, les seves vetes, cada vegada costa més, no? Suposo que jo, és la meva percepció que tinc, que és que molta gent vol continuar amb aquestes tradicions, i en un poble com Sarrià, si m'ho permets allargar, sempre acaba veient-hi les mateixes persones involucrades, no? Som com el qui ve a fer els Pastorets, segurament el veuràs també en una associació de veïns de barri, i o estarà en els Gegants, o estarà sempre més o menys, hi ha aquest grup de 70, 80, un centenar de persones de tot el poble que estan moguts per tot arreu, sempre estan en tots els àmbits. No sé si té resposta.
Sí, no, i això. Joan, en el cas de Pastorets de Banyoles, esclar, estem parlant d'un projecte amb una dimensió molt més àmplia. Ja ens diràs també quanta gent hi participa. No sé com veus aquesta cosa que planteja plantegen sobre el tema de la relació social i cultural.
Pensant en Banyoles, jo, que és la meva experiència, jo penso que aquesta primera característica es podia aplicar al que abans n'ha sigut la meva primera etapa, és a dir, quan els Pastorets eren o catòlics, abans del 85-86, no? I en la meva infantesa i en la meva joventut sí que eren un espai de trobada, en aquell cas no calia discriminar uns i altres, perquè tots ja ens agradava d'estar allà, de fet no hi havia televisió, però no hi havia les plataformes que hi ha ara, i per tant realment trobar-nos per fer el Pastorets era un element de compartir experiències durant 2 o 3 mesos a l'any. Això a partir del 95 sí que ha canviat de manera radical, perquè així és com tothom que volia fer Pastorets abans se'n podia fer, ara no. Ara, per fer el Pastorets has de tenir una certa acreditació, és a dir, per una part, o bé has de formar part del cor de teatre, i així formaràs part del cor de Pastorets, encara que siguis en el grup més petit, que no sé si se'n diuen esmol, és a dir, el grup de menys edat, no? O que formes part del grup ja quasi professional. O bé has d'estar vinculat a l'aula de teatre, que això ja et dona una garantia per la interpretació d'alguns personatges que no canten, que són personatges de paper ordinari, o aquí sí que hi ha una cosa semblant a la que has dit tu, i és que hi ha una certa tradició familiar que fa que diferents nissagues vagin agafant papers singulars. Per exemple, no és el cas de l'Àngel Miquel, aquí, que sempre l'interpreta una noia, i sí, en canvi, és el cas del Llucifer. El Llucifer es diu Lluís Vilanova i és fill de Miquel Vilanova, que havia fet el mateix personatge, i net d'un altre Vilanova que també havia fet el mateix personatge. Per tant, aquest actor, Lluís Vilanova, que fa ara el personatge de Llucifer, jo diria que l'ha fet des del 95, l'ha fet alguna cosa així com 23 o 24 vegades, és a dir, pràcticament menys al començament, que ho feia en Roger Coma, que ara és un actor relativament reconegut, doncs l'ha fet 23 o 24 vegades, i sempre fem la broma de que no cal que li busquem substitut perquè no sé com s'ho fa, però mai no ha tingut ni una grip ni un refredat, ni, sí, és un dels únics que no té substitut. Per tant, podríem dir que la cohesió en tot cas ve per la via d'un espectacle que té qualitat, que realment una part de qui intervé s'ho passa molt i molt bé perquè és la primera vegada que pot fer, que pot exhibir-se a dalt de l'escenari, que no sigui en festival de final de curs, i perquè s'està fent una cosa que cada vegada ens resulta més, per una part, sorprenent i per altra part també ens complau, i és que s'està creant un públic de pastorets que no té res a veure amb el públic de pastorets de la primera etapa meva. M'explicaré. A hores d'ara, podríem dir que el 70% o més dels espectadors de pastorets són persones de més de 20 anys. Si ho féssim al revés, si ho féssim mirant a la primera etapa, seria al revés, no? És a dir, segurament que, bueno, jo recordo quan fèiem teatre als anys 70, per exemple, quan fèiem el pastorets als anys 70, era un guirigall en el públic, és a dir, tot eren criatures amb algun avi o pare que els acompanyava, no? I en canvi, ara hem tingut funcions allà on pràcticament eren comptades les criatures que venien a veure l'espectacle.
Això, l'etapa aquesta del Centre Catòlic, fa més pensar en Sabià, els pastorets de Sabià.
Sí, els pastorets que representem nosaltres, els pastorets que tu mateix ho has dit abans, no? Són els pastorets amb Folch i Torres, els més representats a Catalunya, van molt destinats a un teatre d'una rialla fàcil, que un nen pot assentar-se en un teatre i disfrutar del teatre, li serà més aviat mastegable o no se li farà del tot pesat. Envers els que s'estan fent aquí a Banyoles, que hi ha molta cantúria, que és complicat que un nen pugui aguantar la marató del teatre, que és una excel·lent obra mestra, però com ell molt bé ha dit en Joan, està dirigit a un públic diferent.
Després, els pastorets són una escola de teatre. Jo, en el meu cas particular, sí que podria dir que la meva afició al teatre, com a actor i ocasional director amateur i com a espectador, s'inicia a partir de la meva primera participació en els pastorets del 2006. Per tant, bueno, per mi sí que ho ha estat una escola de teatre, perquè m'ha encetat la meva afició de fer teatre. No sé, Jordi, que, clar, el cas de Sarrià de Ter, tenim present que en aquests últims anys no hi ha hagut pràcticament un grup de teatre estable, no? Sí que hi ha aquest projecte Vine a fer teatre de l'Escola de Teatre del Gironès, però clar, estem parlant de 7 o 12 anys. Però creus que la participació en els pastorets pot generar ganes de continuar fent teatre o pot ser un incentiu de que puguem saber, doncs,
Començarem pel final, eh? Si després del teatre, després dels pastorets, pot haver-hi un projecte teatral. Absolutament que sí. I a més tenim la prova a Sarrià, en el poble, que crec, ara ho parlaré de memòria, m'estic tirant a la piscina, però crec recordar que no sé quants anys fa, després del dinar de germanor post-pastorets, va haver-hi un grup de persones que es van ajuntar, van tastar directament o indirectament l'escenari i van crear el grup a les fosques. Crec que va sortir d'un dinar de germanor dels pastorets, un grup a una companyia de teatre totalment amateur, amb ganes de passar-s'ho bé, amb ganes de disfrutar, de puntar un hobby més en la seva vida quotidiana, anar a fer bolos pels pobles, i fins i tot s'han emportat algun premi, no? Va sortir una cosa molt bonica. Si és cert que, clar, van passant els anys, no hi ha relleu i, clar, aquestes companyies, doncs, si no hi ha relleu, tenen data de caducitat, és evident. Llavors, primera pregunta, em penso que m'has preguntat sobre els tallers de teatre per nens i no per adults, no?
Jo explicava que és l'única cosa que en aquest moment tenim, sí, de fora dels Pastorets, per tant...
Sí,
és... O sigui, potser, clar, si l'única formació que tenim de Pastorets a Sarrià és de 7 a 12 anys, clar, només queda com alguna altra cosa que podria substituir, entre cometes, seria els Pastorets, que
sí,
d'alguna
sempre...
manera
fan... Sí. Jo sempre he pensat, igual és una equivocació i en Joan segurament, que té molts estudis i té molta més experiència que jo, me podrà rectificar. Jo he pensat que... qui té ganes i li desperta la passió interpretativa o teatral, el primer pas que fas, tinguis l'edat que tinguis, és enfilar-te en un escenari i el més senzill és fer uns Pastorets. A partir d'aquí veuràs com a persona si ets capaç o no, com gestiones les vergonyes, en funció del paper que te toca, doncs, bueno, pots anar-te envalentonant i fer... pots començar per un paper petit amb un registre més complicat i a partir d'aquí tastes, te pica el gossanillo aquest de tirar endavant, de voler buscar alguna cosa més i després doncs, el que te vingui, d'apuntar-te doncs, amb escoles de teatre. Llavors, en funció de les variables que te vinguin a la vida, doncs acabes siguent actor professional o no.
I Joan, en el cas de Banyoles estem parlant d'un context diferent, perquè allà hi ha una aula de teatre,
sí,
per tant, quina implicació té els Pastorets en el tema de formació?
Pot
encetar vocacions o interès, també?
Molt esporàdicament, no. La base, és a dir, el que ha explicat...
En Jordi,
el que ha explicat en Jordi explica perfectament què passava a Banyoles fins l'any 95, per entendre'ns, eh? Fins l'any... L'aula de teatre és el 95, sí, fins l'any 95. Per exemple, podríem dir que gent com en Roger Coma, qui és venut davant, sí que va cultivar la seva vocació, va iniciar la seva vocació fent els Pastorets, perquè va ser el segon espectacle en el qual va participar. Però després, no, després vam entendre que si volíem els Pastorets, que nosaltres d'alguna manera concebíem en aquell moment, no podíem tenir això, un espai per diríem, sense referència perquè la gent s'hi anés incorporant i sortir sense formació, etc., sinó que volíem que cada vegada la gent tingués més formació. I per això les vies per entrar en els Pastorets són aula de teatre per una part, cor de teatre per l'altra part, i cada vegada menys això que us deia abans de les tradicions familiars, de la que hi havia en la primera de les etapes. Per tant, inclús potser té un punt d'injustícia, perquè sí que hi ha grups més grans, o grups de la comarca, i grups de gent més gran, vull dir, o grups de la comarca que potser, si tinguéssim una altra estructura, tindríem la possibilitat de participar en un espectacle, però aquesta porta no la tenim oberta nosaltres. En canvi, val la pena de dir que estan fent una feina excel·lent en aquesta línia que expliques tu, Porqueres. Porqueres, cada vegada estan fent uns Pastorets millors i jo penso que subscriurien la descripció que has fet tu.
Bé, els Pastorets són un espectacle no professional treballat amb rigor. El caràcter no professional i voluntari dels participants en els Pastorets, en general, ha predisposat a veure els Pastorets com amb alguns prejudicis. Com ho veieu, els Pastorets són un gènere teatral menor. A mi a vegades m'ha passat, no? Perquè esporàdicament vaig dirigir dues vegades al grup o així, a vegades posava exemples dels Pastorets i que em miraven així, què ens s'ha d'explicar? Els Pastorets com si fos una cosa que no té relació amb l'actuació ni res, no? Com si fos una cosa que desconnectada del que és el teatre en general, amb la matèria professional, no? Amb un cert... No menyspreu, però com vam dir, els Pastorets són una altra cosa, això, aquí estem fent això altre, no? I per això volia captar una mica això, no? Són un gènere teatral menor, els Pastorets, o o no necessàriament, Jordi?
En quant a aquí, els pastorets que fem en el poble són totalment amateurs, però amateurs amb majúscules. El fet de no tenir una llista d'espera de gent que vulgui venir a fer els pastorets, agafes el qui aixeca el dit. I és igual si mai ha fet teatre, si no ha fet teatre, si li agrada o no li agrada. Inclús hi ha gent que sense voler fer teatre saben de les mancances que tenim, saben que ens falta un personatge, que està passant el temps i no trobem aquell personatge, bueno, aquella persona que faci aquell personatge, i moltes vegades, alguna ocasió, ha sigut la mare o el pare d'algú que fa pastorets a dir, bueno, va, si no trobeu ningú ja ho faré jo. I clar, això, són gent que no han estat mai a sobre un escenari. Clar, jo com a director tampoc sóc un director, jo vaig anar a patar direcció de rebote perquè no hi havia ningú al capdavant i bueno, va, doncs ja m'hi posaria jo, no? Sóc com una espècie de director accidental, al igual que molts actors som accidentals a fer els pastorets.
Accidental, però 6 vegades.
Sí, bueno, esclar, al final t'agafes com un repte personal i t'esforces potser encara més i veus que aquella pluja d'idees que se te passa pel cap es porten a terme i a l'espectador agrada el ser una part molt còmica, el ser, bueno, el tenir un aire més contemporani agrada més. Però sí, referent a la teva pregunta, per mi són totalment amateurs, no? Tant de bo tinguéssim actors professionals i directors professionals per poder gaudir d'uns pastorets semiprofessionals com poden ser o aquí a Banyoles o Girona o altres llocs on fan uns espectacles de pastorets que dius, que els vas a veure i dius, val, l'objectiu dels nostres pastorets és fer el que estan fent aquesta gent, no?
Sí, jo volia fer un incís abans de que intervingui en Joan en relació amb els pastorets que vaig veure diumenge. Si tu mires amb ulls crítics, estem parlant d'uns pastorets ja molt consolidats, de Mataró, amb una entitat, veies el treball d'actor, de la direcció d'actors, i estava, jo ho vaig veure treballat. Els actors vivien algun fluixet, no? Vull dir, però els actors, sobretot els que feien papers principals, vull dir, em va agradar que, bueno, que eren d'això, que interpretaven amb un rigor, no? Sí que a vegades, i és una cosa que soc a vegades crític amb obres de teatre, és a vegades amb la projecció de veu, eh? I és una llàstima, vivia el que feia el fill pròdig,
si feia molt
i estava molt en el seu paper, si ho podien veure sobreactuat, però se perdien coses, eh? I és una cosa que té molta mania, però bueno, en general els actors, una bona vocalització, una bona interpretació, vull dir que és el que es diu, vull dir, estaven treballats en rigor. I ara en Joan ens explicarà la seva visió dels pastorets a Banyoles.
La primera cosa que he de dir és que amb els pastorets, com qualsevol altra expressió artística, no hi ha gèneres majors i gèneres menors. Hi ha un espectacle que té una qualitat o que no en té. És a dir, no es pot dir, per exemple, que la novel·la sigui un gènere com es va dir durant un temps.
Fins o un modèrio,
Efectivament. No, és a dir, no hi ha gènere. Hi ha espectacles de qualitat i espectacles que no tenen qualitat. Però després, en aquest cas, com que estem parlant de pastorets, hem de fer una altra distinció. I hem de dir quina funció fa aquest espectacle, que és un espectacle fonamentalment popular, el poble o la ciutat allà on aquest espectacle es representa. I aquí hem de crear una altra, diríem, una altra escala de valors, i hem de dir, a veure, si els pastorets s'entenen com una expressió popular, aquí ja no hem d'anar a buscar una qualitat interpretativa que tampoc no demanem a les persones, per exemple, que participen en, per exemple, en la rua, en la cercavila dels Reis, no? És a dir, l'important aquí és que la gent se senti identificada amb allò que fan i que tingui el nivell de qualitat que tingui, ho entengui com una cosa seva i i gaudeixi davant d'allò que està veient, no? I per tant, jo penso que no ho hem de jutjar, hem de veure si compleixen amb la funció o no la compleixen, i com es pot a mirar això, doncs si el públic respon o no respon. Si el públic ve a veure-ho i s'ho passa bé, com que estem parlant d'això, d'un espectacle d'aquest tipus, doncs ja està bé. Després hi ha d'haver el que em podríem dir l'autoexigència de la direcció, o dels actors, o dels cantants, si n'hi ha, per intentar de fer-ho el millor possible. Però si el públic respon i s'ho passa bé, en aquest tipus d'esdeveniments, jo penso que ja han complert la seva funció. Després hi hauria moltes casuístiques, no? Però jo penso que aquests dos elements són fonamentals. I per què dic que això de gènere menor a gènere major? Ho he dit abans, que no n'hi havia. Perquè algunes vegades ho hem comentat aquí, això, ho hem comentat a propòsit dels professionals que diuen, ho posem o no ho posem en el nostre currículum, que hem fet els pastorets? I aleshores, la resposta que jo els he donat és aquesta, que bueno, ja, sempre és la mateixa. Esclar, si en comptes de dir que fem els pastorets, diguem que fem la Guerra de les Galàxies en musical, ningú no es faria aquesta pregunta de faig un espectacle musical que es diu La Guerra de les Galàxies. Doncs els pastorets són igual que La Guerra de les Galàxies. Hi ha personatges sobrenaturals, hi ha personatges mitològics, hi ha personatges clowns, hi ha personatges seriosos. Per tant, què passa? Que clar, la paraula pastoret, com que és diminutiva i estem en un país allà on els diminutius s'han perdut, si vas a altres llocs d'Espanya, per exemple, i el diminutiu encara es manté, però ara no hi ha, jo em dic Joan, i jo a mi de petit em deien Nitos, ara no hi ha ningú que s'atreveixi a dir-me Nitos, o que, i en canvi gent de la meva edat potser encara em recorda com això, no? Els diminutius en català, almenys en català en aquesta zona els hem perdut, no? I pastorets és un diminutiu, i són allò d'all i uns nens que van pel carrer inclús ja vestits d'àngel i que entren al teatre i ja fan d'àngel, no? Jo amb això no tindria cap mena de mania, és funciona o no funciona, que en relació també al que estem fent nosaltres, quan ens pregunten bé, i això fins quan durarà, i la meva resposta també sempre és la mateixa, fins que tinguem públic. O sigui, en el moment en què el públic deixi de venir a veure els pastorets, nosaltres segurament deixem de fer-los i ja està.
Abans de tancar aquesta secció, volem dir-vos que esperem que es puguin portar a terme en breu el condicionament del Teatre del Centre i que aviat tornem a veure de nou els pastorets de Sarrià. La recomanació del mes. Aquest mes recomanem una divertida comèdia teatral, Coralina, la serventa amorosa, de Carlo Goldoni, que està dirigit en aquesta ocasió per Oriol Brogi i produïda per la Perla 29. Explicarem primer què és aquest col·lectiu de la Perla 29. La Perla 29 és un centre de creació de gestió teatral. Va néixer a Barcelona l'any 2002 com a plataforma de creació escènica amb espectacles artísticament estimulants. S'ha convertit en un dels nuclis de referència del panorama teatral català amb una projecció internacional forta. Gràcies a l'esforç i la continuïtat, han anat produint un equip sòlid lligat al teatre La Biblioteca, un espai de teatre singular i molt concorregut. El Teatre La Biblioteca està situat a Barcelona, a Ciutat Vella, en el barri del Raval. És un espai de l'antic Hospital de Santa Creu, del segle XV. Per tant, és un espai molt maco i suggerent que fa diferent de les altres sales de teatre convencionals. La Perla 29 posa en escena en aquest espai habitualment obres de repertori del teatre europeu, amb uns processos creatius artesanals i participatius que tenen en compte les característiques especials d'aquest lloc i la proximitat amb l'audiència. Per això, la disposició escènica és determinant en cada muntatge i la dissenyen de nou per a cada ocasió. Hem tingut el plaer de veure, a més de Coralina, la serventa amorosa, altres obres produïdes per la Perla 29 i sempre ens han agradat. Varen veure el 2021 Canto jo i la muntanya balla, en el Teatre Municipal de Girona. Aquesta obra és una preciosa adaptació teatral del llibre descrit per Irene Solà. Aquesta obra va obtenir 8 premis Butaca el 2021. Actualment, el teatre, la biblioteca, estan representant Filomena Martorano, d'Eduardo de Filippo. Com a curiositat, la pel·lícula de 1964, Matrimoni a la italiana, dirigit per Victoria de Sica i protagonitzada per Sofia Loren i Marcello Mastroianni, està basada en aquesta obra teatral. Hem pogut veure com en les representacions en el teatre, a la biblioteca, l'espai escènic de Coralina, la serventa amorosa, i de Filomena Martorano són diferents i se situen en zones diferents del recinte del teatre. És una mica les coses peculiars que fan la Perla 29. Anem, doncs, a comentar Coralina, la serventa amorosa.
El notari és aquí.
Digueu-li que passi.
Prefereixo no donar-li tantes confiances.
Murmurar, xafardejar, parlar d'amagat. Tothom vol fer mal a tothom.
I ser fi!
Eh?
Per entrar en gràcia.
Coralina.
Si us plau, amagueu-vos.
Per què?
Si us plau, fem aquest favor. Amagueu-vos i no sortiu fins que us revisi.
Pensa
bé. Sí. Esclar que sí, senyor Flor.
Un moment.
Us ho repeteixo. No sóc de pedra.
Faré testament. Però de moment no tinc cap intenció de morir-me.
Però ara, per passar l'estona, no sé, per parlar.
La crítica, forma unànime, ha valorat molt bé aquesta peça. Transcrivim una de les crítiques que subscrivim totalment pel que vàrem veure i gaudir al Teatre de la Biblioteca. Per l'escenari desfila una munió de personatges que emboliquen la troca. Hi ha el senyor Ottavio, un que els asses de manual, enamorat i enganyat per la seva nova esposa. Hi ha la senyora Beatriz, la pèrfida nova esposa també de manual. També hi ha el Florindo, fill desheredat i enamoradís. Arriba un amic de la família, en pantalone, preocupat pel que està passant en aquella casa. I la seva filla, Rosaura, que, ves per on, es converteix en objecte de desig. I pol·lulen dos sepastres, l'Arlequino i en Leglio, fill de la Beatriz, i un servent espavilat, en Briguela. El notari haurà de posar en ordre tot aquest desgavell. Hi ha la Coralina, la serventa fidel, encantadora, amorosa. Una Celestina presumptament desinteressada i més llesta que ningú. Si és bo, el que ens expliquen és una història tòpica. El fill desheredat per les martingales del seu madrastre i els tripijocs de la Coralina per tal de fer justícia. Diu la Coralina. Es diuen tantes mentides que no passa res per dir-ne dues o tres més, per fer-ho bé. Goldoni, per descomptat, té allò que tenen els clàssics. Sempre accepten una lectura actual. L'adaptació del guió del mateix Brogi i d'en Ramon Vila, que fa el paper de Pantalone, n'és una bona mostra. Des de les cucades d'ull dels personatges que sovint interpel·len el públic, la cosa va bé, oi? Consulta, per exemple, la Carolina. A comentaris actuals, cada mochuelo en su olivo, que diuen Pantalone. Passant per petits tasts musicals en directe que són interpretats suaument en discreció, amb una guitarra o amb un violí, al ritme de Buena Vista Social Club. Entre rialles i admiracions, els personatges transiten pel món de l'època, evidentment masclista i classista. Però no cal reinventar ni reescriure Goldoni per fer una lectura actual. Els interessos, les enveges, les corrupteles, què ens ha de dir ningú? Però la intel·ligència de la Coralina bregant contra aquestes injustícies tan arrelades ens permet ser optimistes. Per això, sortir de l'obra amb un somriure tendre i còmplice amb la serventa amorosa. I on es pot veure la Coralina, la serventa amorosa? Les properes representacions a les comarques gironines de les que tenim notícia són Girona, al Teatre Municipal, el divendres 1 de març a les 20. Olot, al Teatre Principal, divendres 5 d'abril a les 20. Figueres, al Teatre Municipal al Jardí, dissabte 4 de maig a les 20 hores. Aquí la quarta paret. Ha estat un plaer fer aquest primer programa i formar part de la gran família de col·laboradors de Ràdio Sarrià. Ens trobarem de nou en antena en el proper programa el primer dimarts del mes de març. Bona nit!
Bona nit!
Bona nit! Bona nit.